Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Hola, hola, què tal, com esteu? Avui és dilluns 13 de juny, avui comencem la setmana amb aquesta segona edició del Motel Suís, el podcast estiuenc de l'Hotel Suís. Dues setmanes després de la primera entrega que vam fer, alguns interpreten aquests 14 dies, aquests 15 dies, com un silenci per part del Centre d'Esport Sabadell, però com ja vam deixar caure divendres, doncs el club s'està movent per planificar la pròxima temporada, ara que ja es coneixen els dos últims equips que han pujat a la Lliga Smartbank, són en aquest cas l'Albacete i el Villarreal B, per tant els tres primers del grup 2 que pugen al futbol professional, però com diem, pel que ens ocupa a nosaltres, per la part del Centre d'Esport Sabadell, doncs ja es coneixen els 40 equips que formaran part d'aquesta primera ref la pròxima temporada i per tant, en certa manera, podria ser el tret de sortida oficial de la pròxima temporada, si no esperem allò del 30 de juny perquè s'acabin alguns dels contractes. En qualsevol cas, Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Molt bé, Pau.
D'entrada, comencem per això que comentàvem ara. Divendres, ja en aquest cas va ser tu qui va deixar caure que el Sabadell, sí, de portes en fora, és evident que poca comunicació més enllà de deixar caure, que hi haurà campanya de socis aviat, després en parlarem, però de portes endins sí que són dies intensos, no?, a les oficines de la nova Creu Alta.
Sí, treballen en dues vies, bàsicament. Per un costat està aquest, si li volem dir així, càsting per buscar un recanvi a José Manzanera al capdavant de la direcció esportiva, que no és segur que existeixi, és a dir, de moment s'estan fent entrevistes, s'estan fent trobades, s'està posant una miqueta doncs, en el punt de mira algun dels objectius. Si algun d'aquests acaba d'encaixar, doncs es farà o es recuperarà com fa uns mesos la figura del director esportiu. Si no acaba de quadrar o d'encaixar cap d'aquestes peces amb les quals s'està parlant, el club no descarta gens ni mica poder continuar amb la mateixa línia d'aquests darrers mesos, és a dir, amb aquesta figura del director general Bruno Batlle, acompanyat del secretari tècnic de Miguel de Ita i de, fins i tot, assessorats, podríem dir-ho esportivament, pel conseller Àxel Torres i per altres consellers que hi vulguin participar o puguin participar de les futures decisions. Però insisteixo que aquesta no seria una via descartable, continuar com s'ha estat fent al llarg d'aquests últims mesos, però sí que funciona. I mentrestant, mentre això passa o no passa, el que sí que és evident també que la secretaria tècnica, amb el Miguel de Ita al capdavant, està treballant. No només a la recerca o a l'hora d'estudiar, de mirar, de plantejar possibles opcions, sinó, fins on podem saber també, ja s'han fet gestions tant amb jugadors que tenien contracte amb el Sabadell aquesta passada temporada i que l'han finalitzat i que la intenció és que continuïn formant part del projecte l'any que ve, com amb jugadors de fora. S'està parlant de, sense tenir xifres, perquè aquest és el gran problema, sense tenir encara quin és el pressupost final que tindrà el Centre d'Esport Sabadell, però sí que s'està parlant a l'hora de tantejar-los, a l'hora de, bé, com a mínim, deixar-los allò que es diu en prereserva, de fer-los saber l'interès del Sabadell per comptar amb ells la temporada que ve, a l'espera, insisteixo, que es desbloquegi doncs, aquesta xifra final de saber si el Sabadell pot anar al mercat amb 4, amb 5 o amb 6. I llavors ja doncs, poder tancar operacions. Però que ja s'està parlant amb representants, que ja s'està parlant amb els propis jugadors, insistim, tant dels que tenien contracte fins aquest any i que l'han finalitzat, com amb jugadors nous, és a dir, les que serien futures incorporacions, això sí que ho podem assegurar que la secretaria tècnica o aquesta àrea esportiva en general està treballant també des de fa setmanes.
El que sí que sembla clar és que a 13 de juny, ara que parlàvem que ja els 40 equips estan definits de primera ref, la solució, el desenllaç d'aquest capítol convida a pensar que ha de ser imminent.
O sigui, hauria de ser imminent. És a dir, ja és més gairebé un desig que una informació. Ja sé que hi ha algunes opinions que parlen de que bé, no hi ha pressa, que aquest any el mercat va molt lent o va més lent del que va ser el mercat passat. Potser jo no sóc tan, en aquest cas, tan... o no em mantinc tan tranquil, no mantinc aquesta calma i crec que el Sabadell faria bé en desbloquejar quan abans millor, i si pot ser avui millor que demà, el saber quan pots començar realment a planificar. Més enllà, insisteixo, Pau, de que s'estigui treballant, de que s'estiguin fent gestions, de que s'estiguin fent trucades, de que s'estiguin avançant algunes operacions, però sense poder-les concretar. Per tant, quan abans les puguis concretar, i l'estiu passat va ser un exemple de com al Sabadell se li van escapar diferents opcions per culpa d'anar tard a l'hora de prendre decisions, no sé si n'haurem après del que va passar l'estiu passat, però seria bo que això, que si pot ser aquesta setmana millor que la setmana que ve, el club comenci ja a poder anar tancant pas a pas, això sí, cos tècnic, jugadors, renovacions o no renovacions, futures incorporacions, el que és la planificació d'aquesta temporada 22-23.
Doncs una planificació 22-23 a primera ref, una categoria que ha complert el seu primer any d'existència i de la qual doncs, s'ha fet força viral en les últimes hores. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Pau Vitori, com estàs?
En les últimes hores, ara que parlàvem d'aquesta primera ref, que s'ha fet molt viral, molt viral, fins al punt que portava doncs 4.000 retuits i més de 11.000 likes en el moment de la gravació d'aquest podcast, doncs un fil d'un futbolista, no estem acostumats a que passi això, però doncs això, Àlex Quintanilla, que s'ha quedat a les portes de l'ascens amb el Nàstic de Tarragona en aquest partit contra el Villarreal, bé, amb els dos gols de Nicolas Jackson, un fil molt extens fent balanç del primer any de primera ref, podríem dir que amb poquetes llums i amb moltes ombres.
Sí, una opinió bastant crítica, no?, del central basc del conjunt grana, i com dius, al final ha estat un fil que s'ha fet viral, que ha rebut majoritàriament, per no dir completament, no?, mostres de suport per part de tots els... bé, dels que ho han llegit, de tots els internautes i que segueixen la primera ref, i que ha parlat de tots els aspectes, i a més d'un futbolista, Pau, que al final, com dius, pel fet de ser jugador del Nàstic, doncs que també ha jugat aquest play-off, i per tant parla amb coneixement de causa des del principi de la competició i fins al final per tot el que li ha tocat viure al propi Àlex Quintanilla. Va, si et sembla, anem a desgranar-lo, sí, a desgranar-lo una mica, no?
Anem per punts, pels punts principals d'això, del fil de Quintanilla, i Sergi Garcés, si et sembla, també els hem comentat sobre la marxa, va.
Vinga, comencem pel tema de la televisió, que a més és per l'ordre que segueix el propi Quintanilla, que doncs evidentment el que diu el central del Nàstic és que l'experiment amb Footers, doncs entre els problemes econòmics que hi ha hagut de sobres coneguts, no?, i la baixa qualitat de l'emissió, ha estat en general doncs un fracàs, per dir-ho així. I aquí jo crec que des del principi de temporada, que és una cosa que hem anat comentant, i després amb tot l'enrenou amb Fox Sports, després que si el playoff finalment l'ha fet la plataforma Go on Go, bé, al final ha estat un embolic.
Amb problemes per seguir també, per cert, l'altre dia el Depor Albacete, amb talls constants durant, sí, la primera meitat, i una plataforma de la qual es diu que hi ha homes forts de la Liga al darrere. Per tant, em sembla a mi, Sergi, que és Garcés, que és un enrenou que arrossegarem la temporada que ve.
Sí, al final ha estat, com diu el Sergi, des del principi de la temporada, o sigui, ja no va començar bé, perquè recordem que es parlaven de xifres evidentment astronòmiques i fora de mercat pel que és una categoria nova encara per experimentar, que malauradament molts clubs van treballar amb aquestes xifres, però el que és més enllà de les quantitats, més enllà dels repartiments, més enllà de totes aquestes coses, el que és segur és que el servei ha estat nefast, o sigui, va ser molt precari amb Footers. Ha estat esperpèntic aquest final de temporada amb Fox donant gratuïtament el que altra gent havia hagut de pagar en el seu moment, i el desenllaç, jo crec que, no sé, fins i tot amb un punt que se m'entengui, de sabotatge intern, el partit del Deportivo de l'altre dia va ser, jo crec, la cirereta allà, el que ha estat una temporada en aquest sentit d'autèntic circ, en el sentit, que se m'entengui, més negatiu de la paraula.
I si ho recordeu, segur que tu ho recordes, Pau, que tu i jo estàvem a l'estudi, el primer partit, la primera jornada, el Sevilla Atlético Sabadell. ja feia mala pinta la cosa, sí, perquè la realització ja deixava molt que desitjar i doncs,
el,
al final...
sol, el sol de cara,
sí, sí, sí,
el,
sí, al final,
els píxels...
Ja sé que ara ens centrarem massa en un aspecte que potser a la gent li interessa poc o gens, més enllà de com a usuaris, però al final allò de 4 duros o 4 o duros a 4 pesetes, que diuen en castellà, és que és evident, o sigui, veient la quantitat d'oferta que donava Footers, el preu que la donava, és que és, no surt, és inviable econòmicament que cap productora audiovisual pugui mantenir tant nivell d'oferta, 40 partits segon, o 20 partits a la jornada, més els de segona ref, més algun fins i tot de tercera ref, és que és inviable absolutament per la xifra per la qual et podies abonar, veient després quin ha estat el seguiment, perquè estem parlant que tret del Deportivo de la Coruña i algun altre, l'altre dia es publicaven les xifres,
sí,
i el seguiment és, entre cometes, que se mantingui ridícul per, insisteixo, les quantitats econòmiques de les quals se'n parla.
I tot això pel que fa a les qüestions de televisió. Després, Quintanilla s'ha centrat, bàsicament, sobretot el fil Nava, pel que fa a l'organització de la pròpia competició, no? Crític també aquí al central del Nàstic, per exemple, amb el tema dels horaris, que al principi de la competició, si us recordeu, sortien amb poca antelació i això feia dificultar sobretot als clubs, i a més que són clubs doncs, ara mateix que estan en una categoria no professional, que tinguessin dificultats, no?, a l'hora de tota la logística. Mala gestió de les xarxes socials per fer divulgació d'aquesta primera ref. I després, sobretot, Quintanilla, que ho ha viscut en les seves pròpies carns, no? Crític amb el tema del play-off, que hagi estat en aquesta seu neutral, entre cometes, que ha estat un fracàs, sobretot veient la poca afluència de públic, a l'excepció dels partits del Deportivo de la Coruña, que a més s'han deixat de generar uns bons ingressos pels propis clubs. I després, molt crític també amb la ubicació d'aquest play-off, no? Perquè al final el que diu Quintanilla és que no ha estat neutral del tot, sinó que al final els gallecs jugaven a casa i, independentment de com hagi acabat la pel·lícula, tenien aquest factor camp a favor. I de fet també... ha recordat aquella trampa, no?, que van fer des del Nàstic a les semifinals quan van jugar contra el Racing de Ferrol per evitar que l'eliminatòria, sí, sí, es disputés a Malata, doncs demanant accés d'entrades més de les que preveien per als seus aficionats perquè finalment el partit es jugués a Balaïdos i no a Malata.
1.500 entrades van haver de comprar sabent que perdrien moltíssimes perquè el Racing de Ferrol no tingués aquest avantatge a les semifinals.
Jo aquí afegiria, només per no sé si fer d'advocat del diable, que tot això és veritat que no ha funcionat, això és una evidència, o sigui, al final el que ha quedat demostrat amb, crec, aquestes dues setmanes de playoff, és que el sistema és obsolet, és a dir, en el món de pandèmia potser podies tenir un argument per explotar-lo, però que ara mateix ja no té cap sentit fer això. Sobretot quan parles de dos caps de setmana separats, si encara haguessis fet, perquè m'ho has posat l'exemple, sí, Copa del Rei de bàsquet, vale, Copa del Rei són tres dies o quatre dies seguits. La gent va, aguanta allà qui pugui permetre-s'ho i pugui tenir els dies, i aguanta allà, però no torna una setmana després. Això per començar. Per tant, sistema mort, per mi, si tenen dos dits de front, tot i que hi ha dos anys més signats, que aquesta és una història, perquè s'ha signat per tres anys aquests play-off a Galícia, al tanto, però si algú té dos dits de front, això ho liquidarà. Però, per fer d'advocat del diable, insisteixo, que tot això se sabia, que tot això ja estava anunciat i que fins i tot, oficiosament, el Deportivo de la Coruña encara era líder del seu grup i ja es parlava de que els play-offs jugaven aquest any a Galícia. Ho dic perquè ara s'ha parlat molt de... És que, clar, tot està preparat perquè el Depor o el Racing Ferrol juguessin a casa, etc etc. Quan ja en el mundillo tothom teníem clar que aniríem, si no passava res estrany, a Galícia a jugar aquest any, no se sabia si el Racing Ferrol es classificaria, si el Celta B es classificaria, que al final no es va classificar, i si el Depor pujaria directe. Que ja avanço. Imagineu-vos el que hagués estat... Si ja ha estat un desastre el que ha passat, que el Depor, que ha fotut 20 i pico mil o 30 mil persones al seu estadi, no hagués estat un dels participants. Llavors ja sí que el ridícul hagués estat encara més majúscul. Ara ho hem focalitzat tot molt en el Deportivo de la Coruña, però imagineu-vos que el Depor hagués pujat directament, que era una opció molt viable.
Estant d'acord amb tu, Sergi, també és veritat que el que diu Quintanilla és que la ubicació d'aquest playoff hagi estat en un lloc poc cèntric d'Espanya.
Sí, això sí.
Final... És veritat que des de Tarragona, per exemple, tens això 1.000 quilòmetres.
Però que no oblidem que l'any passat, Sergi, el play-off es va jugar,
sí,
a Extremadura,
que sí,
tampoc,
sí,
seria el punt, i que l'anterior, ja sabem tots, i aquest el vam viure afortunadament, que va ser Andalusia a Màlaga. O sigui, tampoc seria el punt més cèntric. Per això dic que en tema de pandèmia o en temps de pandèmia potser tens l'excusa de, és igual, on sigui, perquè estarem tancats en una bombolla tots plegats, ara mateix o ho muntes diferent en quant a dates o ho muntes diferent en quant a sistema. Jo aposto més per la segona, que és tornem a que els partits es juguin anada i tornada. Si vols tu, com l'exemple és la segona divisió A, dimecres, diumenge o dijous, diumenge, menys la final que l'han fet amb unes setmanes de diferència, però que hi hagi la possibilitat de jugar partit d'anada, partit de tornada. Totes les aficions tenen la seva possibilitat de veure l'equip com a mínim a casa, després ja veurem, i sobretot els clubs de fer caixa, perquè aquí al final qui ha fet caixa, no oblidem, és la Federació Espanyola de Futbol, venent, entre cometes, el millor postor, en aquest cas la Junta de Galícia i els clubs, a aquest play-off d'ascens.
I sobretot això, que si t'has de menjar dos anys més, el que dèieu ara, tornar al format aquest de jugar dimecres dissabte.
Com a mínim.
Sí, però vull dir, si tens aquests dos anys que te'ls has de menjar sí o sí per contracte, si més no, apostar per aquesta fórmula.
És que aquest any hi havia, insisteixo, dos equips gallecs implicats i fins i tot un tercer que podia haver estat implicat.
Sí, el Celta B, sí.
Però que de moment ja sabem que anem a Galícia l'any que ve i que a lo millor, no hi ha cap gallec amb el que això suposa. És a dir, que pugui jugar el Sabadell, tant de bo, una eliminatòria d'ascens contra el Linares i que tots dos equips ens haguem de trobar a Pontevedra o a Santiago o a Corunya o on sigui.
No, i al final amb aquesta, mateixa eliminatòria, aquesta final Nàstic-Villarreal B, que al final són dues localitats, no? Villarreal i Tarragona, que estan properes geogràficament i que t'has d'anar a Galícia a disputar el play-off, que ja se sabia, evidentment, però que al final s'ha demostrat doncs com ha anat tot. I per cert, Pau, que no s'ha oblidat també, Quintanilla explica en aquest fil que a Balaïdos no van poder utilitzar, per exemple, el vestidor local del Celta, que no els hi van cedir, i que, a part, l'organització de la semifinal contra el Racing de Ferrol també va deixar molt que desitjar, si us recordeu, per tots aquells incidents que va haver entre aficionats, perquè estaven ubicats en el mateix sector.
És que aquí ve això, el Celta es va desvincular d'aquesta organització. El no està classificat al seu filial, simplement l'Ajuntament de Vigo, que és el propietari de Balaïdos, es va quedar com a únic organitzador, però el Celta no va voler saber-ne res, ni de seguretat privada, ni d'instal·lacions, fins al punt de dir, no, el vestidor local és meu, el tinc tancat pels meus, feu servir els altres vestidors alternatius. Aquí a la Nova Creu Alta tindríem un problema, eh? Haurien d'anar a canviar-se a la zona aquella de paraires que van habilitar una vegada, perquè...
O a Olímpia, venir caminant.
No hi ha tres vestidors encara oficialment.
Què més?
Més coses. El tema dels arbitratges. Ha estat molt crític, sobretot després que el Nàstic fos perjudicat, no?, en aquesta final contra el Villarreal B, amb un gol anul·lat pels interessos grana que semblava que era legal. Demanava Quintanilla que, veient el nivell dels arbitratges, que hagués estat bé que els hagués arbitrat un col·legiat de categoria superior en aquests play-off, i sobretot que amb estadis del calibre en els quals s'han disputat aquests play-off, que es pogués habilitar el VAR en aquestes fases finals. No sé com ho veieu, però al final, des de la federació ja es va deixar clar que el tema del VAR, com a mínim en competició regular, ja semblava impossible. Que es canviés la cosa pel play-off també semblaria una mica estrany, però bé.
A mi lo del VAR, és discutible, com dius, perquè al final és canviar el sistema sobre la marxa. Jo, és la part de tots els punts que tenia, de les més agafadeta amb pinces. Ho dic així perquè és on veig més aquell recremó d'haver-te quedat fora.
Sí, jo també
ho crec. Àrbitres de no professionals, els que has tingut tota la temporada, i com diria el nostre Joan Fàbregas, l'àrbitre de capçalera de l'hotel, segurament àrbitres tots ells que s'estan jugant l'ascens. Per tant, de lo bueno lo mejor, que diria aquell. Imagina't, si anem a criticar que no eren professionals, perquè també ho va dir Raúl Agné en roda de premsa, ha vingut aquí, i si tots som professionals, tots hem de ser professionals. És una falta de respecte, des del punt de vista, crec, de més de pataleta d'haver perdut, amb decisions arbitrals o no, d'haver perdut que no pas de realitat. Els àrbitres són tan professionals com els jugadors, com els entrenadors i com la premsa que hem cobert o que hem hagut o que ha treballat durant aquesta temporada i aquests play-offs. Són de la categoria i, com dic, teòricament candidats a la Lliga Smartbank, alguns d'ells.
I de futur?
I de futur, que aquí sí que va tenir gent que estava més d'acord, no?, amb més likes i més retuits en aquests últims tuits. Acaba demanant Quintanilla que la competició es faci possible perquè es professionalitzi, ja sigui amb una patronal com la Lliga, o fins i tot cita Gerard Piqué i el grup Cosmos per si també volen posar el seu granet de sorra.
Ara que ha marxat d'aquí amb l'Andorra,
sí.
Posarà...
Estarà molt interessat a la primera. Bueno, si veu negoci, però és que ara com ara, les coses com són, no s'acaba de veure massa negoci.
No, el que sí diu Quintanilla és que la Federació Espanyola no pot ser la patronal d'aquesta competició.
Aquí Tebas, per cert, ja ha ficat cullera. Li ha faltat temps per sucar.
Per mi també té raó, en aquesta part. O sigui, jo també ho veuria així, però clar, ha d'haver-hi algú, com diu el propi Quintanilla, sigui la Lliga, sigui una empresa, Piqué o qui sigui, algú s'ha de fer càrrec d'això, perquè és que si no... S'acabarà quedant la federació, que per això és l'organitzadora de tot el que no sigui futbol professional.
És evident, a veure si surt algú que faci el pas endavant. I finalment, que els futbolistes, recorda Quintanilla, que no tenen el sou garantit, que no hi ha un propi fons de garantia. Recorda el cas Extremadura, ja sabem que el club doncs, va haver de retirar-se de la competició, i demana als clubs que siguin valents. I de fet, fa allò, una captura de pantalla d'una notícia dels 5 clubs que van ser dissidents i van crear aquella associació, així que fent referència doncs, això, als que van ser atrevits volent-se separar i crear un grup a part.
Clubs entre els quals no hi ha el seu club. Correcte. El Club Gimnàstic de Tarragona, i molt menys el seu president, que ara ha sortit també a parlar, però que recordem que és membre de la Federació Espanyola de Futbol, de la qual ha dit que dimitirà en breu d'aquest càrrec precisament per tot aquest enrenou. Però tot això passa després d'haver quedat eliminat. És a dir, insisteixo, que el playoff era com era, que el playoff es jugava on es jugava, que els àrbitres anaven a ser aquests, que no hi hauria VAR, que la tele ha fallat, que tot això ho sabíem abans d'anar a Galícia, amb setmanes, i aquest senyor, en aquest cas el senyor Andreu, el Josep Maria Andreu, el president històric, a més, del Club Gimnàstic, membre de la Federació Espanyola, ho sabia abans i no va obrir la boca. És més, ara també corria per xarxes fa aquests dies aquell document, anem a dir-ho així, aquella carta oberta que diferents clubs van enviar donant el seu suport a la Federació Espanyola de Futbol, entre els quals el Nàstic va ser un dels que va fer el seu comunicat de suport a Rubiales, a la gestió de Rubiales i a tot el que estava fent en aquest cas amb la primera federació. Per tant, amb moltes coses sí, altres són de pataleta, insisteixo, de t'has quedat fora, que fa molta ràbia, si no que ens ho diguin a nosaltres a Irún, quan vas veure el que vas veure, però tu, això ho sabíem abans de començar,
No, sí. No, sí, Pau, simplement, que al final és això, que és un fil que ha estat molt aplaudit, que moltes coses Quintanilla tindrà raó, però sí que és cert que al final arriba això, després que el Nàstic s'hagi quedat a les portes de l'ascens i perdent la final contra el Villarreal. Bé, que si el desenllaç hagués estat un altre,
segur.
No sé si Quintanilla hauria fet el fil o no. Probablement sí, però potser obviant algunes coses.
Mira,
no
que s'havia fent Quintanilla el que va fer a l'Albacete, que és fer aquell muntatge de com el pedaç, l'adhesiu aquest de la federació, de la primera
ref, sí,
es convertia en LFP. Doncs això, segurament, el bo de Quintanilla, com faria gairebé tothom, no ens equivoquem, perquè ara no, tampoc matarem el missatger,
que
prou bé està el fil com per fer un desglos, fer un buidatge de tota la història, però segur que si no estaria celebrant-ho a la plaça de la Font Nova de Tarragona i estarien tots més contents, com és lògic, que una altra cosa.
Vinga, va, anem a sucar pat també, ja que hem fet servir aquesta expressió, amb el tema dels grups de la pròxima temporada. Goodbye, and it starts to snow in the streets of Mexico. Perquè ho dèiem al principi d'aquest motel suís, ja coneixem els 40 equips que formaran part de la primera REF 2022-2023. El repasso ràpidament. Són 4 catalans: Sabadell, Cornellà, Barça B i Nàstic, un balear, l'Atlètic Balears, 5 d'Andalusia: San Fernando, Algeciras, Balona, Córdoba i Linares, 5 de la Comunitat Valenciana: Castellón, La Nucía, Eldense, Alcoyano i Intercity, 6 de Madrid: Castilla, Alcorcón, Fuenlabrada, Sanse, Dux i Rayo Majadahonda. Del País Basc n'hi ha 4, el filial de la Real Sociedad i de l'Atlètic de Bilbao, i hi ha també la Morevieta i el Real Unión, 2 d'Extremadura, Badajoz i Mérida, 4 de Galícia, Deport, Celta B, Pontevedra i Racing de Ferrol, 3 de Castella i Lleó, Unionistas, Cultural Leonesa i Numancia. De la Rioja n'hi ha 3 també, els dos Logroñés i el Calahorra, i després tenim de Navarra l'Osasuna Promeses, de Múrcia el Real Múrcia i el Ceuta de la Ciutat Autònoma de Ceuta. Per tant, aquests són els 40 integrants. I a partir d'aquí ja comencem a editar mapes. Hem vist en els últims dies 50.000 mapes de tota mena. Jo llenço aquí una reflexió la temporada passada és cert que tots estaven pendents de si la divisió era vertical o horitzontal. Després la federació ens va sorprendre amb dues propostes diagonals que, vaja, per tenir un miniclàssic que ni fu ni fa aquesta temporada entre Barça i Madrid, els dos filials. A partir d'aquí, és que jo veig una autèntica incògnita al criteri que pot seguir la federació, perquè tal com ha quedat els 40 equips, pots fer combinacions de tota mena. Pots incloure unionistes al sud, unionistes al nord, pots incloure Castelló al sud o al nord, pots dividir els madrilenys, pots fer divisions diagonals, horitzontals, verticals, no tant. Tens tota mena d'opcions. A partir d'aquí, la reflexió que llenço és, crec que podem especular tot el que vulguem, que arribarà el dia en què la federació traurà dues propostes que segurament no hauran sortit encara damunt la taula i ens quedarem amb un pam de nas. No sé com ho veieu vosaltres, eh?
No, jo crec que ara és més parlar per parlar i que cadascú interpreti el que més de gust a títol professional, a títol personal, a títol el que vulgueu, del que pot passar, perquè, com dius, hi ha més opcions que l'any passat, o com a mínim s'intueixen més opcions que l'any passat, però això en mans de la federació i de la seva assemblea pot ser un joc de nens o una broma on surti una corba per on menys te la puguis imaginar.
Jo l'únic criteri que tinc clar és que Barça B i Castilla seria una sorpresa que no quedessin emmarcats dins del mateix grup un altre any. Jo crec que la Federació Espanyola ho va deixar ben clar l'any passat, no? Que per interessos televisius, per interessos de la competició, que això, doncs, que Barça B i Barça Atlètic, millor dit.
Sí, ens hem d'acostumar ara. Sí.
I Real Madrid i Castilla quedessin emmarcat dins del mateix grup, dins la mateixa lliga, i juguessin dos partits, doncs generaria aquest interès. Jo és l'únic que tinc clar, a partir d'aquí, com diu el Sergi, especular, però l'únic que podem fer és esperar a veure quines són les propostes definitives i què és el que voten els clubs.
A mi em fa por, des del punt de vista immobilista de la federació, que es torni a apostar en aquest cas per una línia diagonal en la qual t'hagis de menjar els equips extremenys i evidentment tornis a tenir aquest clàssic Castilla-Barça, punt en el qual la federació pot pensar, home, no queda massa compensat, que és que els quatre equips que han baixat aquest any de la Lliga Smartbank anirien al grup del nord, anem a dir-ho així, els sí. Dos madrilenys, el Corcón i Fuenla, i els dos bascos, a Morevieta i Sanse.
De fet, per mi és pot ser la clau de que passi una cosa més lògica i no tan immobilista com dius, Pau? Precisament això. O sigui, per mi és l'element que ara distorsiona, més enllà que pugui jugar, com esteu dient, amb el miniclàssic, Més enllà que el Castilla sigui un satèl·lit individual, que el puguis fer jugar per aquí i per allà, en unes opcions ticau unionistes, en una, parlo des de la perspectiva Sabadell, En un altre cau Atlètic Balears, en un altre el Castellón fins i tot pot jugar a ficar-lo amb la seva comunitat, és a dir, amb els alacantins, tot i la distància de quilòmetres que pugui haver-hi entre nord i sud de la comunitat valenciana, i que el Madrid-Castilla sigui aquest comodí que pugui ballar cap aquí, cap allà. Però per mi l'element, o un dels elements més importants a tenir molt en compte és això, que si la divisió fos com aquest any, perquè ens entenguem, Fuenlabrada, Alcorcón, Sanse i Amorebieta quedarien en un mateix grup, amb el que això significa, tot i que, i aquí em tiro pedres contra mi mateix, també és veritat que aquest any al final vam ser 3 de 4 sí, en un mateix grup, o sigui, tret del Logroñés, Albacete, Castellón, estàvem aquí tots en una mateixa zona, tu, i no va passar res, ningú es va posar les mans al cap. Per tant, jo també tinc aquesta por de ja tenim els grups fets, com passava a la segona B històricament.
Ja tirarem, la línia tirada.
Ballarà un o dos que puguem jugar a fer així una història més xula o no tan xula i que sigui injust fins i tot des d'aquest punt de vista, perquè al final els catalans aquest any han hagut, bé, els catalans i els andalusos, perquè el camí no és d'ida i de vuelta, han estat per mi els grans perjudicats havent de fer 1.000 quilòmetres en molts casos, perquè a més gairebé tots són de la província de Cádiz, amb el que això significa, i en canvi a l'altre grup els desplaçaments gairebé mai passaven de 600 quilòmetres. Com diria aquell, o jugamos todos o pinchamos la pelota, no? Doncs, o anem nosaltres també cap a Galícia i els andalusos van cap a Múrcia i mira, tots sortim aquí perjudicats, o si no també té un punt d'injust, més enllà de la qualitat del grup, que aquí ja és molt discutible, perquè al final no saps amb què comptarà el Sabadell, quin pressupost tindran, els alacantins sembla que venen molt forts, com a mínim els que han pujat, el Dense Intercity. No oblidem que el nord s'ha quedat al Depor, que evidentment tornarà a ser un candidat ferm a l'ascens, però això ja seria una segona discussió per més endavant, com a mínim.
Bé, doncs estarem pendents en els pròxims dies que es convoqui aquesta assemblea als clubs i a partir d'aquí doncs estarem pendents de les propostes que pugui fer la federació, però insistim que els 40 equips, tal com ha quedat el mapa repartit, doncs permet fer, crec que, més combinacions que l'any passat, i veurem si després la federació ens sorprèn. Doncs, és cert que també l'any passat va proposar una línia nord-sud, que finalment els clubs van declinar, van preferir aquesta línia en diagonal. Però bé, estarem pendents de si tornen a apostar per un miniclàssic, de com reparteixen els equips que han baixat de segona, si són més equitatius pel que fa a la distància de desplaçaments. Bé, ara mateix és el principal debat que hi ha damunt la taula de la primera ref. I per últim, que estem fent déu-n'hi-do, això sembla gairebé un hotel suís. L'altre dia, el divendres, sortia un petit teaser, que se'n diu en anglès, de, ho podem dir així, de la campanya de socis del Centre d'Esport Sabadell,
sí.
Que no cal ser massa massa d'allonsis per entendre que allò anava destinat a que el dia 20, dilluns de la setmana que ve, d'aquí una setmana, sortirà, Sergis, aquesta campanya de socis 2022-2023.
Sí, això que estàs dient, o sigui, al final algú podia fer una mica el dubte de, anunciaran entrenador, o anunciaran ja... No, el que anunciaran és que, de fet, entre avui i demà s'ha de fer oficial això, que el dia 20, dilluns de la setmana que ve, d'avui en 8, que diuen, coneixerem la nova campanya de socis i, per tant, veurem preus, veurem quin és l'eslògan d'aquest any i quin és el motiu una miqueta que convida, doncs no sé si a lluitar un altre cop, ho deia el president Esteve Calzada fa alguns dies a la seva roda de premsa, de l'objectiu de que aquests 5.000 d'aquest any no siguin flor d'un any, sinó que això es mantingui, aquesta base, i la gent que ha demostrat en el final de temporada que volia estar amb l'equip s'engresqui des del principi, no ho deixi tot pel final.
I veurem si es mantenen aquests preus populars, sobretot a la zona del Gol Sud, no? De la grada de Lino, que estaven a 95 euros al principi de la campanya, que et sortia 5 euros per partit, i veurem això, si des del club es decideix mantenir aquesta línia de preus baixos o en canvi es opta per pujar-los una miqueta.
Recordem que d'entrada, bé, no sé si hi haurà novetats en aquest sentit, però desapareix, anem a dir-ho així, aquesta ajuda o aquesta compensació del 50% als socis que ho van ser durant l'any de pandèmia a segona divisió i que tenien el carnet a meitat de preu si escollien aquesta opció a primera rep. Veurem què decideix el club en aquest sentit i bé, en els pròxims dies sortirem de dubtes. Res més al model suís d'avui. Gràcies al Sergi Garcés i al Sergi Parc. Que vagi bé.
Fins ara.
Adeu.
Nosaltres ens acomiadem aquí i ja sabeu, podeu seguir informats a Ràdio Sabadell, al nostre portal web i també als informatius d'aquesta casa, al Notícies Migdia i al Notícies Vespre. Que vagi bé.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.